L'esport al punt.
Samuel Eto'o i Carlos Kameni evitaran anar al que podem considerar una guerra. Els dos jugadors tenien previst concentrar-se amb la resta de la selecció del Camerun per preparar-se per a la Copa d'Àfrica a Kènia, un país immers en un conflicte bèl·lic i on a les últimes hores hi ha hagut desenes de morts. Però segons ha pogut saber aquest programa, la Federació Camerunesa acaba de decidir traslladar aquest estatge a Burkina Faso, és a dir, que Eto'o, Kameni i, lògicament, la resta de convocats evitaran aquesta situació força perillosa. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La situació és dramàtica, els governs occidentals han aconsellat que no s'hi viatgi i ara els afectats són molts atletes d'aquest país africà que viuen bona part de l'any a Catalunya.
Un d'aquests atletes és Kiprono Menju, guanyador de la Jambuén i de la recent Sant Silvestre Vallecana. Hem parlat amb el seu mànager, l'exatleta David Kipelio. Viatjar a Kènia, ara com ara, creu que no és massa recomanable.
Kiprono Menju i la Eunice que tenia que volar aquesta tarda per anar a Kènia, però no. Jo li vaig dir que espera una mica fins la setmana que ve i acabo de cancel·lar els bitllets.
El resultat de les presidencials de dijous passat ha generat una espiral de violència al carrer. Els serveis públics, el transport, la premsa, tot se n'ha ressentit una mica. Com explica David Kipelio, també la possibilitat de comunicar-se.
Ara ja comuniquem només la família, com està, com va, i tothom ja només sap el que està passant al costat i res més del que està passant a l'altre cantó.
Els observadors internacionals han considerat l'escrutini com a fraudulent. La reelecció de Mubai Kibaki i la posterior agitació social ha posat sobre la taula la qüestió del conflicte interètnic. Per David Kipelio, aquest entrenador keniata, la situació és molt més complexa.
Els seguidors no són de l'UO només, hi ha Kalenjins, hi ha gent de la costa de Kènia, hi ha Maasai, hi ha... Aquí hi ha varietat d'ètnies, no és... Perquè em sembla el que jo veig en la premsa és com que Kikuyus contra l'UOs, no.
El Barça torna a enfrontar-se a l'Alcoyà en els setzens de final de la Copa del Rei. Un partit que pot servir de cortina de fum per oblidar l'últim partit de la Lliga. Avui, a les 6 de la tarda, es juga el Barça-Alcoyà. Seguiu-lo amb la transmissió d'en Puyal des d'una hora abans. Amb les prèvies, les estadístiques, la narració del partit, les anàlisis, els comentaris, el resum. Tot a càrrec d'en Puyal i el seu equip. Avui, seguiu el Barça-Alcoyà a partir de les 5 de la tarda per Catalunya Ràdio.
Futbol a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
La transmissió d'en Puyal.
La transmissió d'en Puyal, de futbol a Catalunya Ràdio, és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Els sis nans, els tres colors de l'art de Sant Martí, la setmana de quatre dies, les cinc meravelles del món, les sis notes musicals. A la Caixa els números parlen i un 7 no és ni un 5 ni un 6. És un 7 de veritat i durant un any. Perquè amb el pla de pensions Plan Caixa 7 Plus podràs contractar el dipòsit Plan Caixa 7 a un any amb una rendibilitat del 7% TAE. La Caixa. Parlem?
Mig minut i seran 3:45 de la tarda. Entrem ara a analitzar la jornada d'avui de la Copa del Rei de Futbol. Avui juguen 14 partits de tornada dels setzens de final i probablement el més interessant de tots és el que jugaran el Deportivo i l'Espanyol a Riazor. A Montjuïc, recordem, el resultat va ser d'empat a un gol. La Corunya, David Clopés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els dos equips asseguren que el seu objectiu és classificar-se per als vuitens de final, però sembla que tots dos tenen, per diferents motius, una altra competició al cap.
Tant l'Espanyol com el Deportivo saben que seguir endavant a la Copa implica una dosi extra d'il·lusió per tothom, però també de desgast físic, sobretot al mes de gener, on es jugaran vuitens i quarts de final amb cap setmana de descans. L'Espanyol és tercer i viu un dels millors moments de la seva història. L'equip té a la mà entrar a la Champions, però els jugadors diuen que no per aquesta raó faran allò que es coneix com tirar la Copa. Coromines ho té clar.
Nosaltres tenim clar que la Copa és molt maco, s'ha d'intentar tornar-la a guanyar i hem de sortir a passar l'eliminatòria i la Lliga ja pensarem a partir de demà.
I el Depor, tres quarts del mateix, però amb signe diferent. El tècnic Lotina se la juga a la Lliga. Són penúltims i, tot i que l'empat a un de l'anada els deixa com a favorits, a la Corunya ningú pensa gaire en la Copa i potser per això avui a Riazor hi haurà una pobra entrada. Un estadi on aquesta temporada gairebé tothom n'ha tret algun punt. L'equip gallec, a més, té moltes baixes. Awad, Antonio Tomàs, el davanter Adrián, De Guzmán, Manuel Pablo, Lopo i Xisco. Tot i així, Coromines no se'n refia del Depor.
Sabem que en 90 minuts tindrem ocasions segur, però hem de sortir amb intensitat des del primer minut i bé, intentar marcar ràpid. Sí, ells tampoc, és cert que no han començat molt bé a casa seva aquest any, però no ens podem fiar perquè aquí van fer un bon partit, molt, molt serios, van jugar bé i ja se sap que qualsevol equip de primera és molt difícil, no? I hem de sortir atents i ben posicionats.
Un Coromines, per cert, que des d'ahir mateix ja pot negociar lliurement el seu futur, però que ha dit que no sap res de l'interès del Mallorca. Coromines avui serà l'11 inicial, Valverde barrejarà titulars i algun suplent, Hark està lesionat i la Cruz jugarà al seu lloc, La Fuente serà la porteria, com sempre, a la Copa, i en punta jugarà Tamudo. I és que avui l'Espanyol necessita marcar almenys un gol per passar vuitens. La victòria i els empats amb més d'un gol classifiquen a l'Espanyol. El partit començarà a les 9 de la nit a Riazor.
Gràcies, David Clopés. També hi ha partit de Copa al Camp Nou, un partit, diguem-ne, que diferent d'entrada jugant un dia laborable a partir de les 6 de la tarda, això ja és històric, i és que el rival és l'Alcoià i el Barça ja va vèncer l'anada per 3-0. L'equip d'Alcoi ha arribat fa molt poquet amb autocar i ara és a Castelldefels. Saludem el seu entrenador, Pepe Bordalàs, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Heu arribat fa molt poc, no?
Sí, hace escasamente 5 minutos. Hemos llegado y la verdad es que, bueno, pues ya con ganas de llegar, ahora comeremos, descansaremos y, bueno, hacia el Camp Nou, ¿no?
Escolta'm, i un entrenador de cara a un partit com el d'avui ha de mentalitzar els seus jugadors o això no cal quan es juga al Camp Nou?
No, yo creo que, bueno, la motivación es muy grande, vamos a intentar ponerlo lo más difícil posible, el poder de la mente es muy importante en este tipo de partidos. Y bueno, a ver si conseguimos estar a un buen nivel y podemos sorprender de alguna manera al rival, ¿no?
A banda evidentment del fet de jugar aquest partit i de tot el que comporta, m'imagino que també hi ha un aspecte de, no sé si dir, d'egocentrisme que es pot reflectir, no sé si amb una fotografia que l'entrenador pugui tenir a la banqueta del Camp Nou o no.
Bueno, para mí pues es la primera vez, lógicamente, pues con ilusión, es la primera experiencia, ¿no? Siempre hay una primera vez, ¿no? Espero que no sea la última, ni mucho menos, ¿no? Para la plantilla, pues lógicamente, para la totalidad es la primera vez que tienen la oportunidad de disputar un partido en el Camp Nou, y lógicamente pues es un hecho histórico para ellos. Algunos pues no van a tener la oportunidad de volver a repetir, pues lógicamente es un hecho histórico, ¿no?
Portas, per cert, una curiositat, ¿eh? ¿Portas una máquina de fotos o no?
¿Una máquina de fotos? Bueno, los jugadores tienen máquina de fotos, yo la verdad que no he traído...
No l'has portat.
No, bueno, los familiares y eso pues sí, porque, bueno, tengo un hijo, mi hijo el pequeño, que es hincha del Barça y bueno, va a venir a ver el fútbol, el partido, y lógicamente pues quiere intentar hacerse fotos, ¿no?, con sus ídolos.
El fill i el pare, ¿no?, m'han dit, també, ¿o no?
Sí, el pare también.
També, ¿no?
También. Yo soy aficionado al fútbol y, bueno, desde pequeño mi ídolo fue Johan Cruyff y la verdad es que Barcelona es un equipo que me da alegrías, pero que me hace sufrir, ¿no?, como a todos los aficionados al Fútbol Club Barcelona. La verdad es que, bueno, no estamos pasando un buen momento y sobre todo porque es un equipo hecho para luchar por la Liga, ¿no?, y en este momento pues está complicado.
Escolta'm, imagina'm per un moment que ets entrenador ara del Barça i que tens el conflicte aquest amb Ronaldinho, què fem?
No, yo Ronaldinho, sinceramente, yo lo hubiese traspasado el verano pasado, ¿no? Y además no es que lo comente ahora porque ya han pasado los acontecimientos, ni mucho menos. Bueno, pues yo ya lo he comentado a colegas, a compañeros, lo comentaba el verano pasado. Yo creo que es un momento, era un momento idóneo para traspasar a Ronaldinho, para bueno, que económicamente el club no saliese perjudicado, porque hay un momento en que la ilusión se pierde, ¿no? Y yo creo que Ronaldinho pues ya su mente no la tiene en el FC Barcelona. Por lo tanto, yo no comparto lo que comenta Reja, que es un futbolista importante. Yo creo que no es un futbolista importante, ni mucho menos para el FC Barcelona en estos momentos.
Una última pregunta, ja que citaves a Rijkaard, no sé si has tingut ocasió de parlar amb ell una vegada es va disputar el partit d'anada, perquè va acabar d'una manera una mica lletja, no? Diria, amb les paraules aquelles de Rijkaard cap a un dels teus jugadors, el joc dur...
En aquel momento, bueno, hay que entenderlo también, los entrenadores viven momentos de mucha tensión, había muchas críticas en aquel momento que se vertían sobre el equipo, sobre el propio entrenador, algo similar a lo que está ocurriendo ahora. La verdad es que no hemos tenido tampoco fortuna en ese sentido, ¿no? En los dos enfrentamientos, porque de alguna manera en aquel momento el Barcelona había toda serie de dudas que planeaban en torno al equipo y lógicamente, bueno, pues ellos en Alcoy querían lavar esa imagen, dar una buena imagen. El entrenador alineó prácticamente al mejor equipo en esos momentos y algo similar va a ocurrir esta tarde, ¿no? Yo creo que en aquel momento, bueno, fue excesivo, ¿no? El comentario de Rijkaard al comentar que se había empleado el equipo con mucha violencia, ni mucho menos, ¿no?
Doncs serà d'aquí a poc més de 3 hores aquest partit de tornada dels encens de final de la Copa del Rei, Barça-Alcoyà. Saludem a l'entrenador de l'Alcoyà, Pepe Bordamás. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts i haver comentat aquest partit.
Gràcies a vosaltres, un saludo muy grande.
8 minuts i seran les 3, i a banda dels dos partits amb representació catalana, avui se'n disputen 12 més d'aquesta tornada dels encens de final de la Copa. Toni Rigal, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Equips com ara el Sevilla, l'Atlètic de Bilbao, el Racing de Santander, el Betis o el mateix Madrid no poden badar, ja que l'anada no van poder guanyar els seus rivals.
El Mallorca és l'equip de primera divisió que més veu perillar la seva continuïtat a la Copa. L'equip que dirigeix Gregorio Manzano necessita remuntar a Son Moix el 2-0 que va encaixar davant l'Osasuna al partit d'anada. El Madrid rebrà l'Alacant amb un 11 amb molts suplents. L'empat a un obtingut al Rico Pérez dona marge al conjunt de Schuster. Saviola ha dit que el Madrid buscarà resoldre per la via ràpida.
Que les coses la podamos simplificar en pocos minutos, así después ya estamos tranquilos, no nos toca sufrir en los últimos minutos. Creo que lo más importante es eso, ¿no? Es certificar el partido lo más rápido posible, ¿no?
La jornada tindrà dosi de morbo a Mestalla. El València va vèncer el Real Unión a domicili per 2-1, però la incògnita apunta a la reacció dels aficionats després de la decisió que ha assumit Koeman d'apartar de l'equip el Belda, Cañizares i Angulo. L'Atlètic de Madrid també ho té tot a favor davant el Granada 74 després d'haver guanyat a domicili per 2-1. Javier Aguirre ha demanat als seus jugadors mentalització per evitar ensurts.
No podemos relajarnos, no podemos pensar que está todo hecho. Sacamos un buen resultado a distante, eso es cierto, pero hay que culminar en casa.
Sevilla, Betis, Atlètic de Bilbao i Racing són altres equips de primera divisió que van saldar amb empats al partit d'anada i haurien de resoldre del seu costat la classificació per als vuitens de final. El sorteig de vuitens i quarts de final es farà divendres i ja serà, en tots dos casos, sense cap tipus de condicionant.
La comunicació ara és amb Lisboa, el punt on aquesta setmana començarà una nova edició del Rally Dakar. Ja us avanço que demà us oferirem una guia completa de com serà aquest Dakar 2008. Ara, però, fem un primer apunt amb la nostra enviada especial. Marta García, bona tarda.
Hola, bona vesprada.
Ja respira ambient de motor a la capital portuguesa?
Doncs mira, la veritat és que sí, Jordi, perquè respira ambient fins i tot sense eixir de l'aeroport, i és que allà mateix, esperant les maletes, hem començat a veure tècnics i enginyers d'alguns dels equips més importants d'aquesta edició del Dakar, com ara, per exemple, KTM o BMW, també alguns pilots, com el brasiler Jean d'Acevedo, i a l'hotel turistes i, sobretot, molts periodistes, perquè van arribant de molts països, i és que enguany hi ha representades 50 nacionalitats entre els participants del Dakar al carrer, i conforme anem a apropar-nos al Centre Cultural d'Obelén, on es fan les verificacions, molt més ambient, molts cartells que anuncien ja aquest Dakar. Són els primers motors del Dakar 2008 que ja ressonen aquí a Lisboa.
Gràcies, Marta. Tota la informació al voltant del Dakar la tindreu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Bona tarda, Marta.
Bona vesprà.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
5 minuts i seran les 3. Avui, a banda de la Copa de Futbol, també torna a l'Eurolliga de Bàsquet. I el Barça visita un dels equips més modestos i nous de la competició. Jaume Boix, bona tarda.
Hola Jordi, bona tarda.
El Barça juga amb el Rouen francès, però no ho fa a la seva pista, que no és reglamentària per a aquesta competició, sinó en una pista que està situada, atenció, a més de 125 quilòmetres.
El Barça jugarà aquest vespre a la ciutat de Clermont-Ferrand, coneguda per la seva proximitat al port de Puy-de-Dôme, famós per les etapes del Tour que s'hi han celebrat, i que s'ha convertit aquesta temporada en la seu del Choral Rouen, últim campió de Lliga de bàsquet a França, que no té un pavelló homologat per jugar partits de l'Eurolliga. No importa que els aficionats de l'equip francès hagin de fer un desplaçament de 127 quilòmetres per carretera per poder ser a les graderies de l'Arena Maison des Esports de Clermont-Ferrand perquè l'entrenador del Barça, Dusko Ivanovic, es mostri preocupat per l'ambient que s'hi fa al pavelló els dies d'Eurolliga.
Es muy complicado porque allí juegan con mucha confianza, muy rápido y casi meten todo. Y nosotros, después de esa victoria que hemos tenido y casi estamos dentro, creo que puede ser un partido que, si lo ganamos, todavía nos quedamos con opciones para ser primero de grupo.
El Barça ha de perdre la pista del Menorca i avui té l'oportunitat de refer-se anímicament i d'acostar-se una mica més al top 16 de l'Eurolliga. El Barça és segon al grup amb 7 victòries i 2 derrotes i el Choral Rouen és 6è amb 3 partits guanyats i 6 de perduts. El partit de la primera volta jugat al Palau Blaugrana, el Barça va guanyar de 6 punts per 82 a 76. El Choral Rouen viu una temporada històrica després de guanyar el seu únic títol de Lliga a França contra tot pronòstic. El seu debut a l'Eurolliga, els americans Mark Sylers, Brian Rush i Adam Hess s'han convertit en l'ànima de l'equip. Saliers és el que té més bones estadístiques d'anotadors i el que més rebots atrapa.
Ja sabeu que aquests dies hem parlat bastament dels compromisos de les diferents seleccions catalanes, però encara hem de seguir per aquesta línia perquè no s'han acabat. Gerard Sanz, bona tarda.
Bona tarda.
Divendres es jugarà a Llívia un Catalunya-França, dissabte un Catalunya-França de futbol sala, i dilluns al Club de Polo de Barcelona un Catalunya-Rússia d'hoquei herba, del qual acabem de saber algunes novetats.
Per aquest partit, la selecció podrà disposar en un principi amb les jugadores amb les que desitjava comptar el seleccionador Lluís Casas, unes jugadores que, segons el director tècnic Alejo Noblón, tenen un potencial equiparable a la selecció espanyola.
Totes les jugadores que conformen aquesta llista han estat o estan en aquest moment internacionals. Per tant, podem parlar realment d'una selecció, evidentment, de nivell internacional i d'un nivell absolutament equiparable al que pot tenir en l'actualitat, que és la referència que podem agafar, la selecció espanyola.
Noblón s'ha mostrat molt agraït a les jugadores que han acceptat la convocatòria, ja que moltes estan en període de preparació preolímpica o concentrades amb els seus equips. D'altra banda, Noblón ha negat qualsevol possibilitat que la selecció masculina disputi un partit aquesta temporada, ja que en el campionat masculí el calendari és més atapeït. Cal destacar també que, segons ha anunciat el president Narcís Carrió, la Federació Catalana té en ment organitzar un triangular, però només es tracta d'una proposta informal. Feia 4 anys, des del torneig de la ciutat de Terrassa, que la selecció catalana femenina no disputava un partit. En aquest cas ho farà el pròxim dilluns a 8:15 al Reial Club de Polo de Barcelona.
Una notícia ara d'última hora. L'entrenador del Bayern de Munic, Ottmar Hitzfeld, ha confirmat avui que deixarà l'equip al final de l'actual temporada. El tècnic ha afegit que fa 3 setmanes ja ho va comunicar als directius del seu equip. El Bayern és l'actual líder de la Lliga Alemanya. Hitzfeld l'entrena des del passat mes de febrer, tot i que ja ho havia fet en una etapa anterior, des de l'any 99 al 2004. I ja que parlem de futbol internacional, cal dir que avui es completa la primera jornada del 2008 de la Premier, després de les victòries d'ahir de l'Arsenal, que és el líder del Manchester United i també del Chelsea. Avui l'atenció estarà centrada en el Liverpool, que rep a casa el Wigan. L'altre duel interessant de la jornada el disputaran el Newcastle i el Manchester City. Últim minut d'aquesta edició de l'Esport al Punt, últim minut que, com sempre, el dediquem a fer un repàs de la guia televisiva de la jornada.
Qui vulgui veure avui alguns dels partits de la Copa del Rei haurà de rascar-se la butxaca, ja que tots s'emeten en la modalitat de pagament per visió. En canvi, pel Canal 33 es podrà seguir, a partir de 8:15, el Rouen Barça de l'Eurolliga de bàsquet, i d'aquesta mateixa competició Teledeporte transmet, a partir d'un 6:15, el partit CSKA de Moscou, Olimpiada Ljubljana. Aquest mateix canal ofereix, a partir de 9:00, el duel de la Lliga Anglesa entre el Liverpool i el Wigan, i encara podem afegir el torneig de tenis de Doha per Eurosport d'aquí a poc més de mitja hora i el partit de l'NBA entre els Bulls i els Bobcats a Canal Plus Deportes a partir de 1:00 de la matinada.
Aquesta matinada no s'ha disputat cap partit de l'NBA. Els Grizzlies, l'equip de Pau Gasol i Joan Carles Navarro, jugaran avui a Cleveland contra els Cavaliers. Ho deixem aquí. Adéu-siau, bona tarda.